Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Mentre esperem deixar de portar les mascaretes al carrer el pròxim dissabte, el Procicat continua aprovant mesures en la línia de la desescalada. A partir d'avui ja no hi ha limitació de persones en les trobades socials o familiars, tot i que les autoritats recomanen evitar les grans concentracions de persones. Els locals d'oci nocturn poden tornar a obrir, però el 50% de la seva capacitat. Com recorda Toni Torra, del local La Nit, fa 15 mesos que estan tancats i les pèrdues cada cop són més accentuades.
Cada mes són pèrdues. L'ajuda no t'arriba a cobrir tenir el local tancat. O sigui, un dia o altre has d'obrir, per això nosaltres obrim ja i el que pugui caure, caurà i ens ajudarà a no tenir tantes pèrdues cada mes. No t'arriba. Les ajudes que han fet no t'arriba a pagar lloguers ni t'arriba a pagar despeses que té un local.
Per això les discoteques han decidit reobrir, però ho fan amb recels, tot plegat mentre el ritme de vacunació segueix a l'alça i a Sabadell ja se superen les 3.000 dosis diàries. Ja ha arribat l'estiu, és dilluns 21 de juny.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Pere.
En clau general, destaca que el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que els indults s'aproven demà.
Ho ha explicat en la conferència que avui ha fet des del Liceu i on s'han sentit crits a favor de la independència de fons. Demà se celebrarà un Consell de Ministres on s'aprovarà la mesura de gràcia que afecta dos sabadellencs, Jordi Cuixart i Carme Forcadell.
Presentat el dispositiu per la revetlla de Sant Joan, que és aquest dimecres.
La policia municipal doblarà els efectius per fer front a possibles incidents. També es coordinaran amb bombers i la resta de serveis d'emergències. L'endemà hi haurà un dispositiu especial de neteja.
I el centre d'esport Sabadell es troba molt a prop de començar a tancar incorporacions per la pròxima temporada.
Com ha avançat Ràdio Sabadell, Miguel de Ita serà el nou secretari tècnic arlequinat i mà dreta de José Manzanera. A més, el club negocia amb l'exlateral dret del Castellón, José Muguruza, perquè es converteixi en el primer fitxatge de la primera RF.
Us ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Després del dia inestable d'ahir, sembla que avui torna el sol i la calor i l'aixafogor. En Jordi González ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general. Malgrat tot, creixen algunes nuvolades al Pirineu, preferentment al sector occidental, on localment quedarà mig ennuvolat i podrien també portar alguna precipitació feble a l'extrem nord de la serralada. Al prelitoral i a punts de la depressió central també s'ennuvolarà. A més, arribaran algunes bandes de núvols a la meitat oest a la tarda que és probable que vagin acompanyades d'algun ruixat o xàfec. Avui la temperatura voltarà entre 27 i 32 graus, amb ambient suau i agradable al litoral. Malgrat tot, el Pirineu i el Prepirineu serà més baixa i voltarà entre 20 i 25 graus. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà molt semblant, amb cel serè o poc ennuvolat al matí i creixement d'ennuvolades a punts de muntanya de cara a la tarda, amb la possibilitat d'algun ruixat feble i dispers principalment a l'extrem nord del Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Era el Sergi Gallego que ens ha ofert aquesta crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Pel que fa al transport públic, ens ho explica en Marc Roca. Molt bon dia.
Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de dilluns molt tranquil a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a l'estat del trànsit, trobem 5 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada del Nus del Llobregat per enllaçar cap a la Ronda de Dalt. Passen gairebé 5 minuts de 2:15. Des d'avui ja no existeix el topall de 10 persones a les reunions socials.
La notícia del dia.
El Procicat ha aprovat la flexibilització de la mesura, que ara passa a ser una recomanació. També s'augmenten els comensals màxims per taula a la restauració, que seran 6 a l'interior i 10 a les terrasses, alhora que redueixen els metres de distància entre taules de 2 a 1 i mig. Aquestes són les principals novetats d'una nova normativa que entra en vigor avui i que està prevista fins al dilluns 5 de juliol. Què més canvia, Pau, a partir d'avui?
Doncs mira, Pere, la nova normativa també inclou canvis en les sales de joc i els casinos, que podran tancar a la una de la nit. Per la seva banda, les instal·lacions i equipaments esportius podran fer activitats grupals amb més de 10 persones, però amb un límit del 50% i amb mascareta, menys a les piscines.
També hi ha variacions a l'activitat de les entitats i l'educació.
El topall màxim de les assemblees de 1.000 persones en interiors i 3.000 a l'exterior. A més, els equipaments cívics podran fer activitats grupals al 70% de l'aforament si es compleix la ventilació mínima. A les aules s'elimina la norma de màxim 10 alumnes en activitats formatives no reglades, l'esport escolar o el lliure inclusiu.
Unes normatives que se sumen a l'obertura d'un altre sector, l'oci nocturn. Des d'aquesta mitjanit, l'oci nocturn ha pogut tornar a obrir les portes després de 15 mesos amb les persianes abaixades. Ho podran fer amb condicions, 50% de l'aforament i tancar a 3:45 de la matinada. A més, no es podrà consumir a la pista de ball, on sí que es pot ballar respectant la distància i fent ús de la mascareta.
Per Toni Torres, soci administratiu del local La Nit al Centre, la situació del 50% perjudica molt els locals petits com el seu, que tindrà un aforament de 50 persones. Tot i això, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, reconeix que obriran aquesta nit per fer la inauguració abans de tornar a l'horari del cap de setmana. Per Torra, el problema més gran serà
el control de mascareta, sobretot, perquè és una mica jaleu això de pots veure en barra i a la sala de, a la pista no, a no ser que posis taules i cadires a la pista, però la gent ha d'estar sentada per consumir. I clar, tens 50 persones, tu estàs en una barra, l'altra està a l'altra barra, i en un principi espero que la gent ho faci, però és més és molt difícil de controlar-ho, perquè si un s'aixeca i va donar una volta i porta el cubat a la mà, has d'anar perseguint a tothom.
Malgrat l'obertura de locals com La Nit, la patronal de l'oci nocturn assegura que bona part del sector no tornarà a treballar fins que les restriccions no es flexibilitzin més en temes d'horari i aforament.
Pandèmia de la Covid-19, que malgrat les bones dades segueix activa, la ciutat de Sabadell ha tancat la setmana amb 61 punts en l'índex de rebrot, lleugerament superior dels 38 que es van registrar dimarts passat, amb una velocitat de reproducció per sota de l'1 i 66 casos positius confirmats per prova PCR. Salut ha comunicat que hi ha 14 pacients ingressats, però no s'ha produït cap defunció des del 3 de juny.
Unes bones xifres que s'expliquen per l'avanç del procés de vacunació. Només a Sabadell, Salut destina entre 3.000 i 3.500 dosis diàries dels vaccins aprovats per l'Agència Europea del Medicament.
Repassem com avança aquest procés de vacunació a Sabadell. Gairebé la meitat de la població ha rebut com a mínim una dosi de la vacuna.
105.000 sabadellencs haurien rebut una dosi i 64.000 haurien completat la pauta. Això significa que el 48% dels habitants han rebut com a mínim una dosi i un 28% la pauta completa.
Els majors de 70 registren les taxes més altes de vacunació.
Els col·lectius de majors de 80 anys tenen un 94% en primeres dosis i un 93% en la pauta completa. Les persones d'entre 70 i 79 anys d'un 94% en primera dosi i 92% en pauta completa, formant un dels primers grups immunitzats.
Les persones nascudes entre el 1970 i el 1952 registren bones dades amb una dosi.
Els tres grups d'edat, entre 69 i 50 anys, tenen taxes superiors al 80% en la primera dosi d'alguna de les vacunes. En la pauta completa trobem xifres més baixes.
Un 60%, volíem dir, de vacunats en primera dosi entre els que tenen entre 45 i 49 anys.
En canvi, entre els que tenen 10 i 44, només un 27% ha rebut alguna dosi de la vacuna. En canvi, són molt pocs els que han fet la pauta sencera.
I si mirem grups de prioritat, sanitaris, personal de residències i treballadors essencials haurien assolit la immunitat de grup.
Aquests col·lectius inclouen policies, mestres, entorn educatiu o treballadors de l'àmbit sociosanitari. Només a la primària, un 87% dels empleats han completat la pauta completa. I, per exemple, els treballadors essencials són un 67% amb el procés d'immunització completat.
Tanquem la carpeta sanitària. L'exregidor sabadellenc Toni Font vol reivindicar la memòria històrica davant del blanqueig del feixisme que diu que està fent l'extrema dreta. En una entrevista al Cafè de la Ràdio assegura que serà una de les seves principals lluites com a nou director general de Memòria Democràtica.
Aquesta lluita que estem fent des del Memorial Democràtic d'intentar doncs, fer activitat o fer recerca o donar subvencions per la recuperació del patrimoni material i promoure els memorials, tot això, ens trobem que hi ha algú que perquè han fet del feixisme la seva ideologia, doncs grans altaveus mediàtics doncs està blanquejant una història que en aquest sentit és la que és i no té altra lectura.
També vol mantenir la feina feta per l'anterior direcció de Memòria Democràtica, una àrea vinculada a la de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Entre la feina que té pendent hi ha la unificació de la llei de memòria històrica, de fosses i de reparació jurídica en una sola llei de memòria democràtica. També vol que la institució tingui més finançament per continuar desenvolupant projectes i concedint subvencions a les entitats del territori.
I el sabadellenc Josep Suárez és un dels 41 investigats pel Tribunal de Comptes per haver participat en l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. Concretament, ell va ser delegat al Regne Unit i Irlanda entre el 12 i el 16.
Per això és molt probable que hagi de pagar una fiança a l'organisme fins i tot abans que hi hagi sentència. Des del seu punt de vista, la investigació del Tribunal de Comptes és molt confusa.
Trobo que el Tribunal de Comptes, en aquest cas, diguem-ne, no ho fa gens clar. I no sabem... Hi ha moltes coses que van dient que se va fer això, que se va fer l'altre. Hi ha molta literatura i hi ha unes xifres, però que potser pues, estan barrejades les d'una delegació amb algunes altres.
Suárez també ha subratllat que durant el seu període no es va parlar en cap moment d'independència, sinó que es buscava pactar una nova fiscalitat amb l'Estat.
La Junta de Govern Local ha aprovat l'inici dels tràmits pel nou contracte de prestació dels serveis d'intervenció socioeducativa per a infants i adolescents entre 4 i 17 anys. El contracte actual caduca a la tardor de l'any en curs. A més, l'Ajuntament ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal per la coordinació d'actuacions en l'àmbit de polítiques de gènere i violències masclistes i LGTBI, aprovant dues addendes de 10.000 euros en total.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha detallat en la roda de premsa posterior a la reunió les tasques i el cost del projecte.
Fer tasques, doncs, de desenvolupament de les habilitats personals, treballar els vincles familiars i comunitaris, treballar aspectes, per exemple, com els hàbits i els deures, etc. Dir-vos que és un contracte que té un valor total de 471.160,8 euros, es divideix en 7 lots, per cada una de les 7 zones de la ciutat on es desenvolupa aquest servei.
Les 7 zones en qüestió són la Plana del Pintor al Nord, Marinals, Candeu, la Concòrdia, Can Puiggener, Torre Romeu i les Termes. Amb els 470.000 euros aprovats, el contracte es pot allargar fins al novembre de 2022 i encara serà prorrogable un any més.
Més coses en un format més breu. El Taulí s'assuma a un assaig per buscar nous tractaments del càncer de mama amb metàstasi cerebral.
Es tracta d'un assaig impulsat per la farmacèutica Medcir per allargar la supervivència de les afectades sense progressió de la malaltia, tot plegat a través de nous tractaments locals que vagin més enllà de la radiocirurgia i la radioteràpia. Ara mateix, fins un 30% de les pacients amb càncer de mama metàstàsic presenten una afectació cerebral. Aquesta afectació és normalment incurable i té una taxa de supervivència inferior al 50% en el primer any.
La síndica municipal de Greuges rep més de 18.200 queixes en els 15 anys en marxa d'aquest servei.
Entre els mandats de Josep Escartini i d'Eva Bellan s'han obert 2.600 actuacions i se n'han tancat fins a 2.300. A més, ha fet al voltant de 800 recomanacions. L'any 2020, en plena pandèmia, l'oficina de la síndica va atendre un 207% més de queixes que el 2006. L'augment s'ha vist reflectit en totes les accions de l'oficina.
Cipo col·labora amb el Fresc Festival creant un espai enjardinat que dividirà els jardineig de la zona d'espectacles.
L'espai, que compta amb 5 pirus i 19 calistemons, també actuarà com a barrera natural del SOP. Els integrants de la cooperativa ja fa temps que s'encarreguen del manteniment d'aquest espai, però ara han volgut anar un pas més enllà en la seva utilitat.
L'escriptora sabadellenca Anna Fiter ha guanyat el Premi Emili Teixidor 2021 amb el llibre El concert més animal, i el sabadellenc Benet Casablanques és un dels guardonats a la primera edició dels Premis El Temps de les Arts, una plataforma digital de propostes artístiques dels territoris de parla catalana. Obrim pàgina cultural amb el dispositiu de prevenció i seguretat de la revetlla de Sant Joan, que doblarà els efectius de la policia municipal i buidarà els contenidors de brossa abans de la celebració. Són dues de les principals mesures que s'han conegut avui en la presentació del desplegament, que coordinarà tots els cossos de seguretat.
Els efectius de la policia de Sabadell, multiplicats per dos, faran controls d'alcoholèmia. Amb l'ajut d'uns Mossos d'Esquadra reforçats, atendran els problemes d'ordre públic. Comptaran amb el suport dels bombers, 25 voluntaris de l'ADF i mitja dotzena de protecció civil. Joan Antoni Quesada, intendent major de la Policia Municipal de Sabadell, diu que on no arribi el respecte, arribaran ells.
No a tothom li agrada el tema de petar, no a tothom li agrada tan poc expandir-se aquesta nit i hem de trobar un equilibri. On no arriben les persones des de la responsabilitat, se toca a nosaltres de l'administració pública arribar-la per intentar modular, conduir, restringir o fins i tot en un moment determinat també identificar i denunciar a les persones i tal que no compleixen amb la normativa que tenim per aquest dia.
Es demana que els avisos es vehiculin a través del 112. Pel que fa a la Covid-19, s'emplaça a respectar les distàncies de seguretat i no fer servir el gel hidroalcohòlic. Per primera vegada s'han fet recomanacions pels animals, com ara buscar-los un lloc tranquil, fer-los una passejada llarga abans de la revetlla, administrar-los un medicament tranquil·litzant i, en general, fer servir petards de llums en lloc de soroll que els molesten menys.
I parlant de Sant Joan, una de les maneres més atractives per celebrar-lo és cremant una falla. Així ho faran per primer cop al barri del Torrent del Capellà, enmarcat en la seva setmana cultural.
Una vella gegant de 4 metres d'alçada serà el centre d'interès pels veïns del barri. El dimecres vinent estarà situada al carrer Gardènia, ben protegida al magatzem de la seva associació de veïns, ja que temen que amb la dubtosa fama que té la ciutat quan a crema de contenidors, la figura pugui sofrir les mateixes conseqüències abans d'hora. Per això no serà tot, evidentment. A la setmana cultural del barri hi haurà balls i tallers a la sala polivalent del Torrent del Capellà, tot tenint en compte les restriccions actuals que imposa la Covid-19. Ho ha explicat Antonio Muela, secretari de l'Associació de Veïns.
Ahí los niños son los únicos que no van a llevar mascarilla porque son menores de 6 años y con lo cual la expresión de felicidad en su cara cuando están bailando y están viendo que sus padres están allí sentados es una felicidad para ellos y para los padres verle esa cara para un día tan especial. Hemos ido haciendo a medida que el ayuntamiento nos daba permiso para poder ir haciendo, pero que se nos ha quedado muchísima gente fuera.
Amb aquesta iniciativa anual, els veïns del Torrent del Capellà podran reforçar els seus lligams culturals i festius, fent un pas més en la desitjada tornada a la normalitat.
I l'Estruc renovarà la carpa del Circ de la Vela després de Festa Major. Encara no s'ha licitat el projecte, que es troba a l'última fase administrativa i que ha finançat l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Les obres tindran un cost de 250.000 euros i una durada de 5 mesos.
Ara el calendari amb el que es treballa és que després de Festa Major es comença a fer el desmuntatge, abans de la construcció de la nova carpa a finals d'octubre o a principis de novembre. Jordi Gaspar, director de la Vela, explica que les millores a l'espai serviran per millorar-ne la qualitat. Són declaracions del programa Al Matí.
Ens donarà més espai aeri amb més possibilitats de disciplines circenses. Ens donarà també una miqueta més d'espai aeri, ens donarà més bona visibilitat i comoditat als espectadors. Ampliem reduïm aforament, però el reduïm una miqueta, vull dir, actualment tenim 400 places que només hem fet servir el dia de la inauguració.
Gaspar remarca que l'únic inconvenient és que l'activitat s'aturarà, afectant algunes de les companyies en residència del curs que ve. Per ara, les convocatòries s'han obert a partir de gener.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El Consell de Ministres aprovarà demà l'indult als presos independentistes, entre els quals els del sabadellenc Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, i Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. El president espanyol Pedro Sánchez ho ha dit fa una hora des del Liceu, on s'han sentit crits favorables a la independència de fons.
Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón.
Sánchez ha dit que s'ha arribat fins a aquesta situació per errors de càlcul per part de les dues parts i, com hem sentit, per fomentar la concòrdia entre totes les sensibilitats polítiques. Una conferència de Pedro Sánchez al Liceu que ha anat acompanyada de protestes a les portes de l'equipament cultural barceloní.
Des de les 10 del matí, centenars d'independentistes s'hi han concentrat i la policia ha instal·lat dos cordons policials que han impedit als vianants baixar o pujar per la Rambla just davant del lloc on es fa l'acte polític. Els cossos de seguretat han tret de dins l'hemicicle un home que feia crits i proclames independentistes durant la conferència del president de l'executiu espanyol.
I qui està reaccionant a la conferència de Pedro Sánchez és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no ha assistit al Liceu.
Sí, Aragonès li ha recordat a Sánchez que els indults no són la proposta del govern català.
Els indults són una solució parcial, són una solució incompleta, i la proposta que portarem a terme i que seguirem defensant des del govern de Catalunya és l'amnistia. I també cal resoldre el conflicte polític de fons.
I justament Òmnium Cultural i Amnistia i Llibertat han lliurat més de 200.000 signatures al Congrés per demanar la tramitació de la llei de l'amnistia. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha defensat que l'amnistia és la via a partir de la qual començar a resoldre el conflicte polític i encarna la voluntat majoritària de la societat catalana.
I encara en clau procés, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa debat i vota aquesta tarda l'informe que demana l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres. I per sortir de la política, Antònia Font ha anunciat aquest dilluns a través d'un vídeo a les xarxes socials que està treballant en noves cançons per publicar un nou disc el 2022.
La banda, que tornarà als escenaris el juny que ve després d'un silenci de 8 anys, també ha concretat dos nous concerts pel 18 de juny del 2022 al Poliesportiu Municipal Mateu Canyelles d'Inca i el 15 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
I quan falten 8 minuts per les 2, anem als esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Perquè s'intensifica el moviment dels despatxos al Centre d'Esports Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pere.
Segons ha avançat Ràdio Sabadell, el club podria tenir aviat secretari tècnic i primers reforços de cara a la pròxima temporada, la primera ref.
En el primer cas es tracta de Miguel de Ita, pamplonès de 30 anys format a l'Osasuna, que es convertirà en la mà dreta de José Manzanera a l'hora de confeccionar la nova plantilla, una tasca que ja va dur a terme a l'Oviedo. La seva última experiència va ser de scouting a l'Alavés. S'espera que en els pròxims minuts el Sabadell faci oficial la seva arribada. I precisament la direcció esportiva del Centre d'Esports es troba també en negociacions avançades per incorporar Joseba Muguruza. El futbolista guipuscoà de 27 anys es convertiria en el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Les últimes tres campanyes les ha passat al Castellón, on va arribar com a teòric davanter i ha acabat jugant al carril dret, un cas molt similar però a cama canviada del de Josu Ozcoidi. Aquesta última temporada, a segona, Muguruza va començar tenint protagonisme amb Òscar Cano, però va passar a l'ostracisme amb l'arribada a la banqueta de Juan Carlos Garrido. Serà, si res no es torç, la primera pedra d'una profunda renovació a la plantilla arlequinada. N'ha parlat, precisament, aquest cap de setmana en una entrevista a Ràdio Sabadell al tècnic Antonio Hidalgo.
Hi haurà una renovació bastant important de la plantilla. El més important és que els jugadors que estiguin amb nosaltres vulguin estar, tinguin o no tinguin contracte. Si hi ha algun jugador que té contracte i no vol ser amb nosaltres, jo crec que són situacions que s'han de parlar amb tota franquesa, i sobretot els jugadors que vinguin, dir-los la nostra idea de futbol, de lo que és el club, aquest sentiment que tenim, i sobretot lluitar des del primer dia.
Hidalgo té previst iniciar la pretemporada a mitjans de juliol, mentre que la Lliga hauria d'arrencar el 29 d'agost, data encara per confirmar. L'entrevista sencera es pot recuperar al podcast de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aquests eren els càntics de celebració a la zona oest de la ciutat. El Can Rull Rómulo Tronchoni ha tornat a segona catalana 3 anys després. Al conjunt arlequinat li ha sobrat una jornada, però dissabte va haver de suar de valent per derrotar el Sant Cristóbal B i certificar així el títol de Lliga.
Els terrassencs van igualar el 2-0 inicial del conjunt blanc i vermell, però Marc Suárez va anotar el 3-2 definitiu a falta d'un quart d'hora pel final. Després de 3 anys intentant-ho, el tècnic José García Numoski, que ja va viure un ascens com a jugador, demana valorar-ho com toca.
Llevamos ya tres años que nos quedamos ahí con la miel en la boca y lo hemos hecho. Sabemos que cuesta muchísimo. A nivel de club hemos estado hace 5 o 6 años, me parece, si no quiero recordar mal, que yo mismo hice el ascenso jugando. Y bueno, y ahora me toca celebrarlo como entrenador, ¿no? Y bueno, sabemos que cuesta mucho hacer estos ascensos. Y bueno, en el peor año que se puede plantear por la pandemia, por todo lo que conlleva, bueno, pues un año diferente y ha sido el nuestro.
La temporada ha quedat, com sentíem, escurçada per la pandèmia, però el Can Rull ha passat com una piconadora per sobre dels rivals. En 16 jornades només ha cedit un empat, sent el Badia l'únic equip capaç fins dissabte de seguir-li el ritme. Segons el president Carlos Murciano, la segona catalana és el lloc que li pertoca al club.
Estaremos segunda, intentaremos, bueno, como cada año, intentar mantenernos segunda, sin muchas más aspiraciones, pero bueno, yo creo que es nuestro sitio. A veces, bueno, según el juego, según los jugadores, pero últimamente creo que es nuestro sitio.
Diumenge es tancarà la temporada al grup 6è de tercera catalana amb un ja intranscendent Can Mas Ripollet Can Rull.
David de la Cruz no currarà el Tour de França.
Sí, en un principio esa la idea, ¿no? Estaba muy bien para el Tour, pero al final ayer me comunicaron que no estaré allí, por lo tanto al final pues no disputaré el Tour de Francia, pero bueno, el trabajo que he hecho sí que ha sido muy bueno y sin duda pues haber trabajado pensando que estaría en el Tour de Francia pues me ayudará.
Encara no hi ha confirmació oficial per part del seu equip, el Team Emirates, però era el mateix ciclista sabadellenc qui avançava aquesta informació durant la disputa aquest passat cap de setmana del Campionat d'Espanya.
De la Cruz, per tant, no repetirà com a gregari de l'esloveta de Pogacar després d'una primera meitat de la temporada marcada per una bronquitis a la París-Niça i una fractura de costella a la Lieja-Bastogne-Lieja. Després de la concentració a Sestrier, el Despronced es va quedar molt a prop de guanyar una etapa i també el mallot de la muntanya al Tour de Suïssa, però no ha estat suficient perquè l'equip l'inclogués al 8 del Tour. Aquest cap de setmana De la Cruz es va quedar només 8 centèsimes de l'or a la contrarrellotge que va guanyar el basc Ioniz Aguirre i ahir a la prova en ruta va aguantar amb els millors fins que es va despenjar a l'última rampa a la Nucía a falta de 600 metres i va entrar 11è a 24 segons del vencedor Omar Fraile. Ara està a l'espera de saber si el seleccionador espanyol l'inclou o no entre els 5 ciclistes que disputaran d'aquí a gairebé un mes als Jocs Olímpics de Tòquio.
En futbol sala, el Club Natació Sabadell mantindrà la columna vertebral de cara a la temporada que ve. D'entrada, Borja Burgos serà el tècnic de l'equip per tercer any consecutiu, tot i no haver assolit l'objectiu de l'ascens enguany.
El club va signar una primera fase pràcticament immaculada, però a la segona va ser incapaç de guanyar un sol partit i va acabar lluny de la part alta. Amb aquesta davallada, Burgos admet que la decisió de la directiva podria haver estat una altra i agraeix que se segueixi confiant en la seva figura.
A la primera fase diria que inclús història aquí al club, perquè no, si agafem un currículum podem sigut campions de la segona divisió B, però sí que és cert que, bueno, que al final el regust que et deixa aquest final de temporada d'aquesta segona volta és dolent i no s'han de ser un partit sense conèixer la victòria i evidentment pues, bueno, també la directiva que ha estat en el seu dret de prendre la decisió que considerés, però bueno, ja et dic, molt agraït a la confiança.
Pel que fa a la plantilla, el capítol de renovacions està tancat. Continuaran els porters Josep Maria Martínez i Arnau Manzano, Pepe Font, Cristian Rodríguez, Aleix Besalduc i Arnau Ametlla. Es dona per fet que també seguiran el capità Chato i Dani Castro i, per tant, faves comptades. Sortiran del club Eric Panés, Pipa Ortega, Oriol Arderiu i s'afegiran, com diem, a la ja coneguda baixa de Ferran Ruiz.
Al final, si tens això, 4 o 5 baixes, pues, és una renovació molt gran. Però també és cert que gran part d'aquestes baixes les suplirem amb gent que ja ha estat en dinàmica al primer equip aquest any.
Els juvenils que fan el salt són Aitor Molina, Germán Escudero i Antonio Rosado. A més, el club està acabant de perfilar la incorporació d'un parell de fitxatges de renom. En canvi, de moment hi ha més tranquil·litat en els dos companys de viatge de la ciutat que els nedadors tindran a segona B. L'Escola Pia encara no ha oficialitzat cap moviment, més enllà de les retirades de Santi Cerdà i Pol Viada, i a l'Amics del Pou, Incercat, de la seva banda, hi haurà força canvis respecte a l'equip que fa uns dies va assolir l'ascens. Fins ara, 5 baixes confirmades: Dani Salgado, Pol Montserrat, Jordi Nojosa, Xavi Mata i Abel Ruiz.
I una notícia d'última hora, com us avançava a Ràdio Sabadell, el Centre d'Esports acaba de confirmar el nou secretari tècnic de l'entitat, que és Miguel de Ita. Més informació ampliada a la web de radiosabadell.fm.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Poc menys d'un minut per arribar a les dues. Nosaltres ho deixem aquí. Com us dèiem, tota aquesta informació és ampliada a radiosabadell.fm i tornem a partir de les 4, els butlletins horaris, i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.